Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un hivern més, la grip ha tornat i ho ha fet amb força i els centres d'atenció primària, els nostres CAPs, estan desbordats, llistes d'espera d'hores i hores, sales d'espera plenes de pacients amb problemes respiratoris, amb grips, amb Covid, i professionals que no donen l'abast. Aquesta situació, que es repeteix cada hivern, també mostra la fragilitat del sistema i la necessitat de reforçar l'atenció primària. A més, la baixa cobertura de vacunacions contra la grip, especialment entre la població de risc, entre la gent gran, agreuja la situació i preocupa els experts. Avui, per analitzar aquesta situació, ens acompanya el doctor Jordi Mestres, que és vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bon dia, doctor Mestres, i moltes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Avui, dilluns 13 de gener, quina és la situació sobre la grip als CAPs, als centres d'atenció primària catalans, ara mateix?
Bé, la situació és de pujada, de molts casos de grip, que és l'esperable. Probablement entre una i dues setmanes veurem i esperem veure aquest pic. El que passa és que encara que arribem al pic, hem de pensar que després vindran setmanes, tot i que sigui de baixada, que continuarem tenint molta grip, fins a normalitzar valors i estar per sota dels basals. Per tant, molta activitat.
El fred que es preveu per aquesta setmana ajuda a contenir la grip o, al contrari, fa que també augmentin encara més els casos?
Bé, el fred és un dels factors de risc per més infeccions respiratòries per diversos motius. Una és perquè les barreres de protecció del nostre cos, no?, que són les mucoses de via oral i nasal, doncs estan menys protegides pel fred i, per tant, tenen menys capacitat de defensar-nos. Després també tenim més activitat sota sostre i, per tant, estem més en espais tancats, amb més probabilitat doncs, de poca ventilació i, per tant, de poder-nos contagiar. I després també sabem que els virus, com la grip, per exemple, doncs, sobreviuen millor en ambients freds.
Clar, estem parlant molt d'aquest pic de contagis, d'aquesta situació d'augment de casos, amb paraules, no?, expressions que ens recorden una mica la pandèmia, però no sé si ara mateix la situació als CAP és de molta tensió, si estan saturats, si la cosa és greu, preocupant, o entra dins de la normalitat i s'està podent atendre a tothom més o menys en temps i en hora adequats.
Bé, la qüestió de l'epidèmia de grip, que ja estem en una situació prepandèmia, que això per una banda és prepandèmia, em refereixo a la Covid, de 2020, per tant, per una banda és positiu perquè sembla que anem a normalitzar. El que passa és que aquesta normalitat prepandèmia tampoc és molt normal en el sentit d'aquest increment d'activitat i els recursos sanitaris han de fer front a l'increment de feina. Al final, també és cert que els problemes, moltes vegades allò que diem va per barris, no? Cada centre d'atenció primària, inclús cada hospital, té la casuística i la realitat que té. I moltes vegades no hi ha una norma general que podem dir que tothom està saturat, sinó depenent moltes vegades de si tens o no personal també que està de baixa per grip, que també ens pot passar, o si tens tots els efectius disponibles, no? O si tens possibilitat o no de poder tenir un reforç. I hem de pensar que en medicina és complicat trobar aquesta plantilla de reforç, amb la qual vol dir que les persones que ja hi treballen hauran de fer i dedicar-hi més hores. Per tant, és un còctel que això ja passava, vull dir, no és un vell conegut i que ens obliga d'alguna manera doncs, a replantejar moltes maneres de fer. El que passa que acaba l'epidèmia, ens oblidem, perquè llavors ve l'estiu i tornem, no? I cada any de grip anem doncs, com amb la roda del hàmster.
Clar, això és una mica el gran tema, no? Si aquesta situació és per una falta de conscienciació de la ciutadania, si aquest augment és normal i, per tant, cada hivern passa i no hem de preocupar-nos més enllà, o si realment s'hauria de fer alguna política sanitària més contundent per evitar que hi hagi aquests augments.
Bé, aquí has introduït diversos temes que són interessants. des del punt de vista que sí que hi ha elements que es podrien fer. Un és el de l'educació sanitària, no? Tenim molta patologia, allò que en diem benigna, banal, que no, sabem que no es complicarà, que probablement no hauria d'acudir als serveis d'urgència, sobretot d'hospital. Hi ha altres recursos, no? Els centres d'urgències d'atenció primària, els CUAPs, o els mateixos CAPs, o inclús les farmàcies de salut comunitària, no? Que poden donar molts consells. En aquest sentit, ens falta segurament una idea col·lectiva de que hem de protegir els recursos sanitaris perquè aquell que es pugui complicar, aquell sigui atès amb el menys temps possible. Si tots anem al mateix recurs, doncs al final doncs, ve el tema doncs, que hem d'esperar moltes, moltes hores. Després, el tema de la vacunació. No estem amb unes xifres de vacunació de les que ens puguem sentir orgullosos. I sabem que la vacunació de la grip ens ajuda a reduir fins a un 50% les complicacions. Per tant, en població de risc estem lluny de les xifres que recomana la mateixa OMS, en la qual aquí ens queda molta feina, tant a les institucions no sanitàries com a la mateixa població, de no relaxar-nos en aquest sentit. I després totes les mesures que són de control de malalties, no? Rentar-nos les mans, no tossir a l'aire, ventilar, si estem malalts, si podem, ens quedem a casa, o si no, perquè tenim la realitat que tenim, doncs posar-nos la mascareta per intentar evitar el contagi de les persones del voltant.
Clar, ara, quan parlàvem de les xifres de vacunació, realment en persones d'edat avançada, en el que són el col·lectiu més de risc, les xifres són bastant, bastant baixes. Com ho expliqueu? Com manteneu aquesta situació des dels CAPs?
Bé, demà tindrem actualització de dades, com cada dimarts, però a xifres de 5 de gener, per sobre de 60, que és el límit que es posa, no?, en població de risc per edat, només havíem arribat al 36%, quan en anys anteriors aquesta xifra havia arribat al 45%, que tampoc són xifres molt altes, però el que ens està indicant és que hi ha un relaxament, hi ha un degoteig i cada any anem perdent mitjons, a la vegada. Llavors, aquí hi ha diversos elements. Un és que sí que és veritat que hi ha un esgotament de la població, no?, sobretot amb la Covid, per tot el que va suposar doncs, les vacunes de reforç, la tercera, la quarta, etc. Probablement també hi ha un relaxament perquè no identifiquem la grip com a tan problemàtica en comparació amb la Covid, perquè hem de recordar que la Covid va ser una pandèmia, no té res a veure amb una epidèmia. Però la grip també es pot complicar en persones susceptibles que es compliqui i pot comportar problemes greus de salut. Per tant, en persones vulnerables, la grip no és una patologia que és banal així d'entrada, sinó que hem de vigilar que no es compliqui. Sabem que la vacuna és efectiva en aquest sentit. I a més, amb la sort que aquest any els serotips que s'han utilitzat amb la vacuna són els que estan circulant. Per tant, de moment és una vacuna que funciona.
Clar, ara parlaves de la Covid, de la pandèmia i aquesta fatiga. No sé si esteu notant que hi ha, des de la pandèmia, certa reticència amb la qüestió de les vacunes. Si hi ha gent que li ha agafat mania o li ha agafat una mica de dubtes a l'hora de vacunar-se després de les vacunes de la Covid.
Bé, això sí que ho hem notat a la consulta, no? En el dia a dia, a l'atenció primària, tenim la sort que tenim un vincle amb el pacient i moltes vegades ens ho diuen. Sí que és veritat que molts sí que es volen vacunar, els que són, diem, habituals a vacunar-se, sí que es vacunen de la grip, però moltes vegades no volen el reforç de Covid i et diuen que no ho veuen necessari, ja veurem si tindrem algun pic de Covid després, més endavant, això està per veure. Però sí que és veritat que hi ha un cert sentiment doncs d'esgotament, i després també hi ha hagut una molt mala premsa, sobretot per grups molt antivacunes que ha calat, i per tant això doncs, també s'ha de posar sobre la taula. Per tant, hem de fer molts esforços perquè la ciutadania recuperi la confiança, perquè si no, no farem res si no anem de la mà de la ciutadania.
Clar, més enllà d'aquesta situació de la grip, avui també coneixíem un parell de dades, de situacions que ens han cridat l'atenció. Un és, ho explica avui el diari El Periódico, l'augment de receptes de fentanil per a persones que tenen dolor crònic. Clar, estem parlant d'un medicament, d'un calmant molt fort que als Estats Units és una autèntica epidèmia pel que fa al consum de drogues. No sé si us preocupa aquest augment del consum en persones sobretot també de persones grans si s'està fent, no sé com dir-ho, si s'està receptant d'una manera massa alegre un calmant d'aquest nivell com és el fentanil.
Bé, el fentanil sí que és veritat que la realitat dels Estats Units a la nostra no és ben bé la mateixa. Aquí tenim un control de prescripció d'aquests medicaments més rigorós, no? I per tant està molt més, d'alguna manera, doncs, els registres, no? I el seguiment que se'n fa és molt, molt acurat. Aquí sí que tenim un problema amb el que diem el control del dolor crònic no oncològic, no? Aquest dolor que és a llarg plaç, moltes vegades per problemes osteoarticulars, artrosis, problemes de columna, etc., en el que el tractament convencional doncs no és del tot efectiu i moltes vegades es passa amb una línia de medicaments de més potència, com és el cas del fentanil. I és cert que el fentanil és una medicació que en alguns casos pot tenir la seva indicació, però que evidentment no és una medicació que hauríem de donar de forma, allò que en diem medicació de capçalera pel dolor, i de ser en un temps limitat, per un episodi concret, no? I molt, amb molt seguiment. No deixar-ho la recepta i que allò es vagi renovant de forma crònica, perquè no és el que hauria de ser.
Mm-hmm. Clar, això, com deia, avui també coneixíem la dada que s'han disparat el consum d'antidepressius, sobretot entenc que el fentanil no entra en aquest apartat, però sí que forma part d'aquestes receptes de pastilles, de medicaments per mitigar dolor, ansietat, angoixa, els problemes de dormir. No sé si s'hauria de replantejar la manera de tractar aquest tipus de malalties i aquests pacients perquè no es converteixin en addictes i també passi allò que s'ha explicat a vegades, que al final de tants medicaments d'aquest tipus que es donen també estan perdent el seu efecte i això fa que les persones en siguin més dependents i hagin d'augmentar la dosi per poder mantenir l'efecte.
Sí, en la línia dels antidepressius i també dels ansiolítics, no? Són aquests dos grups de medicaments. El que sí que tenim a Catalunya i a Espanya és que som un dels principals països de la Unió Europea en prescripció. I això ens ha de posar en alerta, en el sentit de que no hauríem de medicalitzar en forma de pastilles la majoria dels grans problemes de la vida, perquè moltes vegades això parteix per problemes de la vida, relacions de parella, laborals, situacions econòmiques, etc., que generen un malestar en la persona i que moltes vegades, perquè aquesta persona sigui productiva i pugui continuar doncs, fent la seva activitat, es fan pagats en forma de medicaments perquè pugui ser funcional. I això moltes vegades amb els pacients ho hem de pactar també. És a dir, potser sí que hem de donar una medicació, però també hem de pactar el temps de duració. I que la pastilla no arreglarà els seus problemes. Necessitem altres coses que ens ajudin a arreglar els problemes. I aquí entra molt tot el tema doncs, de les teràpies psicològiques, l'accés al psicòleg, i tot allò que puguem fer doncs, per millorar el benestar emocional de les persones que sí que sabem que post-pandèmia doncs, han pitjorat.
I tornant al tema de la grip, del coronavirus, d'aquest augment de casos, la setmana passada, per exemple, Salut recomanava fer servir la mascareta quan es va al CAP per visites o quan s'acudeix a urgències, encara que sigui per un altre motiu, per evitar justament aquests contagis. Vosaltres esteu notant que la gent segueix aquesta recomanació? És útil fer servir la mascareta en aquests àmbits per evitar allò, agafar un virus passa volant i que ens contagiem?
Bé, el que sabem és que la mascareta ens ajuda. Si utilitzem la mascareta de forma correcta i sabem la durabilitat de la mascareta, no? És a dir, la mascareta no és eterna i per tant l'hem d'anar canviant i sabem que és útil per prevenir aquests contagis, no? Avui quan he entrat al CAP i he vist que hi havia la cua de persones que anaven a fer-se les analítiques a les 8 del matí, la majoria de persones ja portaven la mascareta. Per tant, la gent sí que hi ha molta conscienciació i crec que en això crec que anem bé. Perquè també és veritat que la majoria de persones que van a un centre sanitari, a un CAP o un hospital, la majoria són persones que probablement o tenen una edat determinada o tenen antecedents, no? Perquè fan el seguiment de patologies cròniques i, per tant, són persones susceptibles de complicar. I en els CAPs, i en les urgències, i en els centres hospitalaris, evidentment, doncs, hi ha circulació de virus doncs, perquè la gent malalta es va visitar. Per tant, és important que les persones que siguin susceptibles de complicar-se es protegeixin. També les persones que es trobin malament per protegir la resta, no? Per tant, això és un binomi, allò que en diem de responsabilitat col·lectiva.
En aquest sentit, no sé si apostaríeu per que l'ús de la mascareta davant d'aquesta situació, davant d'aquests pics, es fes també recomanació de portar-la a més àmbits, no sé, al transport públic, a les escoles, en espais d'aquests on hi ha força concentració de gent, si caldria portar-la per evitar els contagis.
Bé, seria recomanable, sobretot si som persones de risc que ens puguem complicar si agafem una grip. Per tant, ara estem en període de rebaixes, per exemple, és un període en el que hi ha molta gent sota sostre i hi ha molta aglomeració. Per tant, seria recomanable en aquells espais en els que no es pugui garantir una ventilació contínua, en el que hi hagi moltes persones, i si nosaltres som persones de risc, seria recomanable que nosaltres ens poguéssim protegir. I el mateix, si estem malalt, intentar evitar estar en llocs on hi hagi molta gent, i si no podem, posar-nos la mascareta per protegir a la resta de la ciutadania. Per tant, seria aconsellable, transport públic, entorns tancats, amb poca ventilació i sobretot en espais sanitaris on hi ha circulació de virus pel lloc que és.
Doctor Jordi Mestres, vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquests consells i per explicar-nos quina és la situació ara mateix a la sanitat, a l'atenció primària. Gràcies per la feina.
Gràcies a vosaltres.
I ara, com sentíem, aquest ús de la mascareta que s'està fent als centres d'atenció primària, que s'estan seguint aquestes recomanacions, es nota a les farmàcies. Ja ens acompanya l'Antoni Torres, ell és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Bon dia, senyor Torres, i gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Hola, bon dia, un plaer.
Ho dèiem, ho hem explicat a l'informatiu i ara el doctor Mestres també deia que ho està notant, que s'està veient aquest ús de mascaretes als centres d'atenció primària. A les farmàcies també ho noteu, també veieu que se n'estan venent més, que la gent pren consciència i si ha d'anar al transport públic o ha d'anar al CAP o alguna d'aquestes circumstàncies, us ve a buscar una mascareta?
Sí, es nota clarament aquest increment. No és espectacular, però sí que és notable. Tant amb mascaretes com amb test de Covid, gripa, grip B.
Això, perquè abans parlàvem dels tests d'antígens i aquests nous tests que ja s'estan venent ara permeten saber què és el que tenim, no? A més de saber si és Covid o no, també quin tipus de grip.
Correcte.
Això, no sé si aquest augment de la venda de mascaretes, de tests, etc., és una qüestió transversal o, per exemple, és més per a la gent gran més preocupada per ser un sector de risc, etc., o no, és en canvi els joves que busquen allò, saber si tenen Covid o no, per saber si han de cancel·lar o no la seva agenda amb la resta dels seus contactes.
Mira, és força transversal, Perquè és que hi ha més motivacions. Com deia, em sembla que li he escoltat el doctor Mestres, també. Hi ha una cosa que sí que hem desenvolupat, no prou, però sí, que és la prevenció i la protecció. Protecció nostra i del nostre entorn. Pot hi haver joves que van a veure els avis o que, qualsevol circumstància d'aquestes, aquests dies enrere, de festes i tal, i que volen saber si poden contagiar l'avi, si té algun símptoma o no, per una banda, i per l'altra banda, com a protecció del propi avi respecte del seu entorn, quan va al metge, quan va al CAP, quan va al metro, al bus, aquests llocs amb més aglomeració, no? Llavors això és bastant transversal. Sí que s'ha de dir que és més amb gent més aviat gran que amb gent més aviat jove, però és transversal.
Ara parlàvem amb el doctor Mestres de l'ús de la mascareta, la recomanació que ha fet Salut, no?, de posar-se-la si s'ha d'anar a fer una visita al CAP o si estem contagiats per anar a urgències, etc. No sé si des de les farmàcies apostaríeu també perquè això s'ampliés, no?, com en el seu moment durant la pandèmia, que també, per exemple, es recomanés portar la mascareta a les farmàcies o al transport públic, o si vosaltres des de l'Associació Farmàcies recomaneu els treballadors que se la posin per la gent que us pugui venir a demanar medicaments o mesures i que puguin estar contagiats per evitar tenir baixes entre el vostre personal?
Mira, això és una decisió que tu pots informar, però no pots obligar. D'acord? Aleshores, evidentment, tots informem de les mesures de protecció, que són doncs, la mascareta, el rentat de mans, la ventilació dels espais, i llavors cadascú, evidentment, fa lliurement el que considera, no? No pots obligar, igual que la vacuna, no? Pots invitar que la gent es vacuni, és important, és realment molt important, i el que està passant amb la baixada de taxa de vacunació no anem bé, no anem gens bé, però no pots obligar. Aleshores, mentre no hi hagi un decret que ens obligui, doncs no podem obligar ningú. Sí que ho recomanem? Sí, ho recomanem que la gent es protegeixi, especialment en aquells espais de risc o aquelles persones que tenen risc perquè són febles o perquè són grans o perquè tenen una patologia crònica que els posa en risc i que una grip es pot desestabilitzar.
Clar, parlem de l'ús de la mascareta, parlem també de la venda de tests d'antígens, etc. No sé si també esteu notant un augment de venda de productes de tipus de vitamines, de reforços d'aquests per evitar aquests contagis, per evitar caure malalt.
Mira, jo si em permets un segon, intentaria donar un consell més global. A veure, tota la grip o de la Covid hi ha molt poqueta aquest any, però n'hi ha, però grip sí que... Jo aconsellaria a la gent que es protegeixi de dues maneres, externament i internament. Externament, com? Doncs pues mira, la mascareta, el rentat de mans i la ventilació dels espais i l'ús de mascareta en llocs on hi hagi concentració o persones febles, com deia. Això és una protecció física. Aleshores, més protecció, vacunat. Aquesta és molt important. Realment és molt, molt important. I tercera, fes una alimentació saludable, que sigui una alimentació mediterrània, és prou, però si tu consideres que la teva alimentació no està prou, no és prou natural o prou equilibrada, doncs, evidentment a les farmàcies tenim complements, fonamentalment de vitamina C i D, que són per protegir el sistema immune. Tenim complexes que porten minerals com el seleni i el zinc, que també són per protegir-se, i omega-3, que són els elements, diguéssim, bàsics per protegir a les persones. I sí, s'està notant un increment amb la dispensació d'aquests productes, però sempre sota el consell del farmacèutic, perquè cada persona és cada persona i no tothom pot prendre de tot.
Ara parlaves de la importància de la vacunació i un dels aspectes que Salut ha intentat incorporar per augmentar la vacunació és el consell, no? l'aportació que es pot fer des de les farmàcies. Com valoreu aquesta aposta? Està donant resultats? Veieu que els clients, que els vostres usuaris estan receptius i atenen les vostres recomanacions?
Mira, això mai ho saps. Veurem, com deia el doctor, la setmana que ve, i ho veurem quan acabi la campanya. Per què? Perquè tu li expliques, o sigui, nosaltres estem fent una mena de qüestionari a les persones quan venen les farmàcies i sobre si s'han vacunat, si no, si tal, si qual. Vale? Et diré que hem donat més de 600.000 consells en aquest moment ja donats. Com es traduirà això amb la vacuna? Doncs pues no t'ho puc dir, perquè hi ha una cosa que és el que dèiem abans, és la llibertat, no? Tu li expliques, ell diu que sí, que d'acord, que vale, que perfecte, però què passa quan passa per la porta? Ja no ho saps. De fet, molts països europeus, de fet, crec que són 6 països europeus i altres estan també en processos d'adaptació, el que estan fent per evitar això i per potenciar la vacuna és que la pròpia oficina de farmàcia et vacuni, o sigui, prèvia formació i adequació dels espais, etcètera, habiliten a la farmàcia per vacunar. Llavors, al moment que tu li has fet l'enquesta i l'has convençut que s'ha de vacunar, el vacunes. Per què? Què passa? Que encara que la persona surti pensant que sí, se vacuna, però després hi ha tota una sèrie de barreres. Barreres psicològiques, com deia el doctor. Barreres de desconeixement perquè hi ha informació tòxica. Barreres perquè tinc que trucar al cap i demanar hora. Barreres perquè aquella hora no em va bé. Barreres perquè tinc que anar físicament. Barreres. I amb aquest tipus d'accions, justament la solució és la contrària. És eliminar barreres. Perquè o apropes el producte, apropes la protecció a la ciutadà, o tot el que més l'únic que fa és restar. I això s'ha fet, doncs mira, a França hi ha una experiència, que aquesta ja està documentada fa anys, que ho fan, el fer-ho així va suposar 15 punts percentuals d'increment. O sigui, si es vacunaven al 50, van passar al 65. Pel fet de vacunar la farmàcia. Portugal fa igual, Itàlia, bueno, en fi, els països que ens envolten, molts d'ells estan amb aquest, o estan fent-ho ja, o estan amb aquest camí. Perquè al final la farmàcia és el recurs sanitari més proper que té el ciutadà i més accessible. No tens que demanar hora, no has de fer res. Llavors, per aquest tipus de campanyes realment és molt, molt útil. Molt útil. Però bueno, estamos en ello. Aquest any hem començat per la conscienciació. De moment, ja et dic, portem 600.000 recomanacions fetes perquè queden registrades al sistema i bueno, veurem els resultats.
Clar, això anava a dir, dic, no sé, en aquesta aposta d'aquesta petició que feu de que aquestes vacunes es facin a les farmàcies, no sé en quin estat està, si n'heu parlat amb la nova consellera de Salut, si hi ha alguna idea, algun pla pilot, alguna opció de que això pogués tastar-se d'alguna forma perquè sigui una realitat.
Bueno, en aquest moment no hi ha res en ferm, ni en menys, no n'hem parlat amb la consellera. Nosaltres com a associació, de fet, tinc reunió demà amb el secretari general, però, i serà un dels temes que sortirà, però aquestes campanyes, això no es pot improvisar. Això s'ha de fer planificadament i ben fet. No, és allò, doncs ara comencem. No, això no va així. S'ha de fer ben fet, s'ha d'habilitar legalment, perquè hi ha requisits legals que s'han de complir, s'ha d'habilitar la capacitació dels espais i de les persones. Bé, hi ha un procés. I jo crec que el procés que hem començat aquest any de començar per informar i començar per fer aquest test, jo crec que és un bon pas, però s'ha de fer més perquè no arribem. Mira, hi ha un fet, fixa't, te'n poso un exemple. Te'n recordaràs que l'any passat o l'altre, ja no me'n recordo perquè els anys ja em ballen, vam tenir una passa de bronquiolitis amb els nens petits. Tot estava saturat, que no hi havia antibiòtics, etcètera. Vale, molt bé. La setmana passada. L'any passat, la temporada de l'any passat, el Departament de Salut, de forma pionera a Espanya, va implantar la vacunació pel virus sincicial, que és el que provoca la bronquiolitis, en els nadons de menys de 6 mesos. I aquest any seguim amb el tema, vale? Saps quina ha estat la reducció pel fet de vacunar els nadons? Doncs mira, el 77% menys de visites a pediatria i el 95% menys d'urgències mèdiques amb els nens nadons. Això et demostra l'eficàcia d'una vacuna. Llavors, com deia el doctor, la vacuna de la grip d'aquest any, que a més el tipus de virus que corre per aquí és el mateix de la vacuna, és molt eficient i és molt eficaç. Que pots enganxar la grip? Sí, la pots enganxar igual, però des de llavors les conseqüències seran molt més lleus i molt més febles que si no t'haguessis vacunat. I això amb una persona sana, doncs mira, estàs més bé o més malament, però amb una persona feble o amb una malaltia crònica li pot anar la vida i problemes molt seriosos. I a la persona sana, perquè parlem sempre dels majors de 60 anys, però no oblidem, i aquí parlo com a empresarial, no? Tu ho deies abans, no? L'absència al lloc de treball, la manca de personal que faci la feina perquè ha enganxat la grip. I si això és important en una empresa, imagina't amb el propi sistema sanitari. Quan això passa, i som els que hem de donar resposta als propis malalts, que el sistema i el personal del sistema se't vagi avall. És un problema seriós, el tema de la vacunació, molt seriós, que té moltes conseqüències des de salut, les primeres, de qualitat de vida, les segones, econòmics, laborals, té per tot arreu de problemes.
Ja per acabar, volia preguntar-li... Digues, perdona.
Digues. No, t'anava a dir una dada que és molt curiosa, si vols, eh? No.
Sí, tant.
Mira, a Catalunya, tenim una taxa de vacunació global vale? Del, amb més joves de 60 anys, de l'any passat del 65, de 65%. Vale? Molt bé. I tenim una taxa de grip, de malalts de grip de 2.000 per cada 100.000 habitants. Queda't aquesta dada. 65, 2.000 malalts cada 100.000 habitants. Holanda, Països Baixos, és un país modèlic en aquest sentit, i saps quants en té? Ells tenen 75% vacunat, 800 malalts cada 100.000 habitants. O sigui, 3 vegades menys malalts. Gairebé. És que la diferència és abismal. I això estem parlant d'aquest grup, però si ens anem als grups per sota del 65, del 60, és molt més baix. I amb els nens fins a 6 anys, que també és un grup que s'ha de vacunar, estem amb el 30 i pico. O sigui, realment tenim un camp de, un recorregut de millora molt notable. Perquè a més anem baixant. No solament és que estem baixos, sinó que anem baixant.
Jo li volia fer una última pregunta per acabar, canviant una mica de qüestió. Avui el diari El Periódico explica que a Barcelona cada vegada hi ha més casos d'insomni i la gent dorm menys. Els homes dormen 6 hores i 55 minuts de mitjana i les dones al voltant d'unes 7 hores també. No sé si això a les farmàcies també ho noteu amb un augment de peticions d'això de pastilles per dormir, amb infusions, aquests remeis a vegades que hi ha, que no són receptes mèdiques però que sí que són medicaments que dispenseu a les farmàcies amb productes per intentar conciliar el son.
Pensa que, a veure, tu fixa't en una cosa, la farmàcia no és més que un reflex del que passa a la societat. Per què? Perquè és el centre o el punt d'atenció sanitària més accessible, com et deia abans, i menys barreres per arribar-hi, no? Per tant, quan hi ha un increment del problema de tal cosa, sempre hi ha una resposta a la farmàcia de professional i en producte adequada perquè hi ha necessitat que té la persona complint tota una sèrie de requisits. No? Per exemple, si necessita recepta, necessita recepta. No li pots donar. Si no té recepta, hi ha remeis, com tu deies, naturals, a base de 50 coses, no? Que tampoc farem ara aquí publicitat, que poden servir per aquells estats, doncs, bueno, d'insomni lleuger o d'una mica d'angoixa, en fi, que poden ajudar-te. Sí, sí que es nota.
Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
Pues, ha estat un plaer, ja sabeu on som, i endavant, que tenim tot un any per fer-ho bé.
Així ho farem. Moltes gràcies.